S'espera una autèntica invasió andreuenca aquest diumenge a les 6 a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i quatre minuts del migdia d'aquest dimarts 18 de febrer del 2025. L'última actualització que feia ara fa una estona. La Unió Esportiva Sant Andreu parlava ja de 1.400 entrades comprades per part de l'afició quadribarrada, un desplaçament que comença a recordar ja el del Betis o l'Osasuna, d'ara fa una dècada a segona divisió, i al qual tot s'ha de dir, el Centre d'Esport Sabadell ha posat totes les facilitats del món perquè així sigui, cedint tota la grada Lino, tot el gol sud al club andreuenc. Ara cal veure la resposta també del seguidor arlequinat, de l'aficionat del Sabadell. Vagi per endavant que el principal responsable de la generalitzada desafecció, ho direm així, de les últimes setmanes i la davallada de gent a l'estadi i els desplaçaments ha estat, sense cap mena de dubte, el joc i els mals resultats de l'equip. Però que tota aquesta marea quadribarrada que s'espera diumenge a Sabadell també serveixi per tocar l'orgull de l'aficionat del Centre d'Esports i que es vegi un espectacle similar al de la primera volta al Narcís Sala.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Podria haver-hi fins a 2.000 seguidors del Sant Andreu aquest diumenge a la Nova Creu Alta. El control de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs relacionat amb la ciutat, una notícia d'última hora, un secret a veus que s'ha fet oficial. Vaja, Dani Fernández és nou jugador del Barça d'handbol fins l'estiu del 2028. L'extrem esquerre sabadellenc deixarà l'Stuttgart alemany després de tres temporades quan finalitzi l'actual campanya en futbol. El Barça s'ha tornat a situar al capdavant de la primera divisió masculina després de tombar en patiment a Montjuïc al Rayo Vallecano amb un solitari gol de Robert Lewandowski de penal. Els de Hansi Flick estan empatats a punts amb el Real Madrid i en tenen un més que l'Atlético. I hi haurà clàssic a les semifinals de la Copa de la Reina amb l'anada al Di Stéfano el 4 o 5 de març i la tornada una setmana més tard del Johan. L'altra eliminatòria enfrontarà el Granada amb l'Atlético de Madrid. I la resta del sumari és aquest.
Què es comenta la recepció?
Tindrem la ressaca de l'entrevista d'ahir al Tribuna Preferent amb el tècnic del Centre d'Esports, amb David Movilla. També tota aquesta actualitat al voltant de les entrades de la Unió Esportiva Sant Andreu i un repàs al cap de setmana en clau juvenil, territorial i futbol sala.
La notícia curiosa.
Indomable, el quadern de futbol africà del sabadellenc Alberto Edjogo, atenció aquesta, està nominat a un premi literari al Japó, el Soccer Book Award 2025. Deia el mateix Edjogo a X que vivim en una simulació. Per cert, ajunten a Panenka l'enllaç per votar amb la seva traducció al japonès, que vindria a ser així: esperit infrangible, Àfrica i el futbol.
De quin partit no estarem pendents?
A les 3 de la tarda hi ha primera divisió de Djibouti, s'enfronten l'Hospital i el Port.
I a les xarxes socials?
Avui podem triar, per exemple, una història de Ramon Vilà a Instagram i el dia 1 diu, amb la selecció espanyola de bàsquet 3x3, la presentació de David Domínguez a l'Abiludo Louletano a la volta a l'Algarve que arrenca a partir de demà, o el missatge de l'Eix Coc a X agraït amb la gent que ha pensat en ell per formar part del millor 11 del primer quart de segle del Sabadell que estem buscant aquí, a Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs un futbolista actual del Centre d'Esports, com és el migcampista brasiler Arthur Bonaldo, i un jugador vallesà que va tenir un pas testimonial pel Sabadell, com va ser Lucas Porcar.
L'enquesta.
Doncs ara que ho esmentàvem, recordar que al web de Ràdio Sabadell oberta des de fa unes hores la votació per escollir el millor mig centre del 2001 al 2025 al Centre d'Esports. Donem dues opcions, Juanjo Círcoles o Àngel Martínez. De moment, tot s'ha de dir, guanya el primer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Like
Una i 9 minuts del migdia d'aquest dimarts 18 de febrer del 2025. Ja tinc per aquí a l'estudi el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Si et faig triar tu entre Juanjo Ciércoles o Àngel Martínez, em sembla que el primer és gairebé allò la nineta dels teus ulls, eh?
Sí, no em sap greu per l'Àngel, però no hi ha color en aquesta història per mi. Juanjo Ciércoles, de totes, totes.
A tot això hem de dir que, a banda de l'Iscoc, ahir ho descobríem al tribuna preferent, l'altre central és Agustín Fernández, que t'he de dir que ha superat a Genís García per només 2 vots de diferència. Hosti. Ha estat molt, molt, molt ajustat.
Doncs ha anat molt, molt ajustat, eh? Sí, sí.
I molta gent ha votat, eh? No ha estat una cosa allò de pocs vots, precisament.
No ha estat 3 a 5, no?
Correcte, no ha estat 3 a 5, no. No pas. Doncs bé, ja tenim allò, la columna defensiva formada d'aquest 11. Ara estem buscant el mig centre i us donem aquestes 2 setmanetes al web de Ràdio Sabadell. Estic obrint per aquí perquè realment, pel que fa a l'actualitat rabiosa del Sabadell, ara parlarem de Movilla, parlarem de les entrades, però pel que fa a l'actualitat rabiosa, Sergi, dia tranquil.
Sí, molta calma. Avui dia de descans per la plantilla, dia de descans pels jugadors del Centre d'Esports Sabadell, abans que arribi la batalla de diumenge i abans que demà dimecres comencin a preparar els homes de David Movilla aquesta visita de la Unió Esportiva Sant Andreu, de la qual tant s'està parlant a les últimes hores, de tant que en parlarem d'aquí al cap de setmana, però sobretot des de la perspectiva estrictament esportiva i arlequinada, doncs bé, un partit el de diumenge que evidentment tots els tòpics que li vulguem buscar i li vulguem trobar els haurem de posar damunt la taula, com la necessitat de guanyar, no fallar davant un rival directe, recuperar fins i tot, diríem, la part més anímica del grup. Bé, tot el que, evidentment, ha d'envoltar aquest Sabadell-Sant Andreu, insisteixo, des de la perspectiva de l'equip de Movilla.
Un David Movilla que d'aquest partit en va parlar ahir al tribuna preferent. Vam tenir convidat d'excepció durant la primera part del programa, durant pràcticament la primera mitja hora. Va passar pel plató, estudi plató de Ràdio Sabadell, el tècnic de Baracaldo. Ho deia Sergi, crec que ahir en aquest mateix espai amb el Sergi Parc, en aquesta primera entrevista que donava Movilla des de la seva arribada aquí a Sabadell.
Sí, sí, sí. L'havíem sentit, evidentment, en rodes de premsa, prepartit i postpartit, però encara no hi hem tingut l'oportunitat allò d'una xerrada una mica més calmada, més pausada, no tan relacionada amb el dia a dia del futbol o com a mínim en el dia a dia del partit, del resultat, del possible 11, de la rivalitat, de no la rivalitat, però bé, com a mínim repassant tot el que està vivint, totes les sensacions que l'estan acompanyant el de Baracaldo des del seu aterratge a l'estadi de la Nova Creu Alta, agafar les regnes d'aquest centre d'esport Sabadell, i també aprofitar en certa manera, Pau, perquè ens fes una radiografia ràpida de com està l'equip i sobretot com arriba a aquestes 11 finals que li queden per endavant ara mateix al Sabadell, començant, evidentment, per la de diumenge, aquesta que estem comentant davant la UES, que ara mateix és el principal repte i, sobretot, el principal objectiu de Movilla per assolir allò que encara no ha aconseguit el tècnic basc, que és guanyar un partit des de que es va agafar, doncs, es va posar al capdavant de la nau, recordem, aquests empats últims, 2 empats consecutius últims que ha aconseguit l'equip, la derrota a Eivissa davant l'ASD, l'empat davant l'Andratx, si a sobre li sumem pel mig l'eliminació de la Copa Catalunya, doncs 5 partits ja amb David Movilla, cap d'ells encara no hem aconseguit que acabi amb un bon sabor de boca, i mira que diumenge, ho hem anat dient, vam estar res, a punt de que s'aconseguís, però malauradament encara no hem aconseguit a donar aquest pas.
El dia que s'ha estat més a prop, sense cap mena de dubte, ara veia aquí el guió el tema de les 11 finals i clar, em ve al cap que això, la recta final del campionat ja és aquí, i mira que som a finals de febrer, però és que en qüestió de 2 mesos i mig s'acaba el campionat, per tant, l'equip no té massa marge de maniobra. Després parlarem d'objectius i no objectius, però vaja, que no es pot permetre el tècnic, segurament, per una qüestió numèrica, per una qüestió classificatòria, el fet de continuar allargant aquesta mala dinàmica.
Sí, perquè és cert que els rivals directes també s'han deixat punts, i és cert que tothom va deixant-se allò llençols a cada bugada que fem jornada rere jornada, però és cert que tu estàs desaprofitant o que has desaprofitat moltíssimes oportunitats, com a mínim per haver-te fet valer i per haver-te apropat a aquest objectiu de final de temporada. Per tant, cada cop queden menys oportunitats, cada cop que passa, cada partit que no s'aprofita, que no es guanya, el Sabadell perd aquesta opció de retallar de punts, de tornar al play-off, d'apropar-se una mica més al cap davant de la classificació, i ara mateix doncs, és evident que si tot plegat ho fem amb números, si agafem allò, la part freda del futbol, que són les estadístiques i els números, és evident, i de fet començarem per escoltar a David Movilla en algun dels moments de la conversa que mantenies ahir amb ell, hem recuperat algunes, comencem per això, per aquest balanç que toca fer d'aquest primer mes i poc, 5-6 setmanes que porta David Movilla ja al capdavant del Centre d'Esports Sabadell, argumentant que és obvi que l'equip cada cop està més a prop, ho vam veure diumenge al Nou Municipal de Cornellà, però que també és una obvietat numèrica, com dic Pau, que el balanç, ara com ara, segueix sent insuficient.
Es insuficiente, no puedo estar satisfecho sacando 3 puntos de 12, o sea, sería poco autoexigente, soy muy exigente conmigo mismo y si bien es cierto que esa puntuación no es acorde a los méritos del equipo, porque lo dicen los números, hemos hecho méritos para sacar 10 de 12, esto no va de méritos, va de marcar un gol más que el contrario y también soy consciente de que estamos cerca.
Està a prop al Centre d'Esports Sabadell, però no acaben d'arribar els resultats, no estan sortint. Parlava Movilla d'aquest mereixement d'haver fet un 10 de 12. És cert també, Sergi, perquè a més exposava a nivell numèric totes les ocasions que ha tingut el Sabadell en els últims partits. Jo aquí afegiria un matís, que és cert que moltes d'aquestes ocasions, ahir la gent també ho recordava al xat, han arribat quan l'equip s'ha vist amb l'aigua al coll o per darrere o amb aquesta urgència, no? Segurament un dels deures principals que té el Sabadell de Movilla és ser més dominador, més incisiu, que tingui més arribades des dels primers compassos del partit.
Sí, em sembla que ho recordaves diumenge, que només el Sabadell havia estat per davant en el marcador uns 40 minuts i escaig, ara cal sumar-li l'estona que va durar l'1-2.
Oficialment 45 ara.
Doncs ja està, o sigui, és que no és un balanç pobre, que algú dirà en una altra circumstància pot ser suficient, evidentment, però no deixa de ser molt clar, molt clarificador a l'hora d'entendre algunes coses que tu no hagis estat per davant. És més que molts d'aquests minuts que no has estat al davant, és que a més has anat en contra. No és allò de dir has aguantat l'empat fins a última hora. No. Molts minuts el Sabadell ha hagut d'anar remant contracorrent perquè s'ha vist per darrere en el marcador. I clar, això encara, si li vols afegir, li posa molts més problemes per arribar a l'objectiu de la victòria, per arribar a l'objectiu de sumar 3 punts en un enfrontament.
Al final, l'Espanyol et marca en els primers compassos de partit aquí a la Nova Creu Alta, un Espanyol que era l'Espanyol B. L'Ibiza et marca la primera part del Sánchez i Vivancos, el Cornellà et marca la primera part també de l'últim partit. Per tant, aquí s'ha seguit el patró en 3 dels 5 enfrontaments amb Movilla al capdavant. Vaig a la part més de, potser, mitjà termini, no? Mig termini, Sergi. És la manera de com veure l'objectiu o com enfocar l'objectiu principal de la temporada, perquè ara fa unes setmanes parlàvem que el Sabadell havia de lluitar clarament per aquesta primera posició de la Lliga. Ara l'equip el trobem a mitja taula alta de la classificació, fora del play-off, i potser en l'imaginari col·lectiu ara pensem, escolta, potser en classificar-nos pel play-off ja seria un objectiu més realista, no?
Sí, i això que el tècnic no vol canviar, El repte segueix sent el mateix, diu, i l'objectiu, per tant, continua sent el mateix, sigui per una via o sigui per una altra, però al final l'objectiu i gairebé l'únic resultat que val aquesta temporada és el de recuperar la tercera categoria, tornar ràpidament a la primera federació de cara a la pròxima campanya 25-26. En tot cas, una oportunitat que, diu, els il·lusiona i molt, perquè per endavant i sense voler-la deixar escapar, tenen el repte d'acabar de, torni, valgui la redundància, il·lusionar i posar gairebé allò que es diu cap per avall tota la ciutat, il·lusionant-se amb l'equip.
Yo tengo el mismo reto que me marqué cuando vine. Y yo mi pasión, mi obsesión y el reto que tengo por delante es, se lo he dicho a los chicos, es que tenemos el poder y la posibilidad de poner esta ciudad patas arriba. Y cuando digo patas arriba, es en la sala de prensa hay una foto enorme, ¿no? De la nueva Creu Alta llena y, y, y ese es el reto que tengo, y creo que si conseguimos, a través de lo que el equipo transmite, que vayan todos de la mano, vamos a estar mucho más cerca de conseguir todo aquello que nos propongamos.
Tant de bo. Ara mateix, lluny de posar pates amunt, com diu Movilla, a la ciutat. Ha de donar molt més l'equip, per anar tots en la mateixa direcció. S'està intentant fer aquest missatge de Sergi d'unitat, però bé, ell mateix ho deia durant l'entrevista, conscient que l'equip ha de donar molt més, especialment a casa, perquè la gent també es cregui, no?, a aquest projecte. Dit això, i al final aquí m'estirava una mica de les orelles el de Baracaldo, dient-me que, amb raó, que veia el got buit. Però clar, em poso també en la situació que aquest cap de setmana no hi hagi un bon resultat davant la Unió Esportiva Sant Andreu i que acumuli el tècnic 6 partits oficials sense conèixer la victòria. Uns números, unes xifres semblants a les que li van valer la destitució ara fa cosa d'un mes i mig a David Català. Tot el que no sigui guanyar el Sant Andreu, evidentment, afegeix molta pressió sobre la seva figura.
Sí, i sobretot pel que dèiem abans, perquè al final tot el que il·lusiona d'aquest partit de diumenge és el fet de poder donar un cop de puny damunt la taula, fer-ho davant d'un rival directe, un partit d'aquells que es diu de 6 punts, perquè tu en guanyes 3 i perquè el rival no el suma, etc. Clar, tot això des de la perspectiva positiva. De pensar en positiu. Si reverteixes l'argumentari i el portes al camí de la derrota, és evident que tot el que pot ser molt positiu, si no es dona, és que és realment molt negatiu, per molts factors, pels numèrics, òbvi, i també pels anímics, pel que pot suposar un cop més tenir una ensopegada que tant de bo no es doni. Però bé, també se li preguntava per aquest punt de pressió que pot notar David Movilla, que pot notar l'equip, però a títol personal, que pot notar el tècnic Arlequinat davant d'aquestes 11 finals, però començant per la primera, òbviament, que és la de diumenge a l'estadi, i també allò de sorprendre relativament la resposta quan deia que aquí qui més es pressiona, qui més s'exigeix, és ell mateix, i que, per tant, la resta gairebé que ens hi podem posar la cua.
Más presión de la que me meto yo, nadie se va a meter, ¿vale? Honro mi profesión cada día, me apasiona lo que hago y tengo un nivel de responsabilidad y compromiso para mi vocación, para mi profesión y para este escudo que está fuera de toda duda. A partir de ahí, esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, pero mi mente está puesta en sacar los 3 puntos el domingo. Tengo toda la convicción en ello y toda la confianza en ello.
Doncs amb aquesta convicció, David Movilla, per treure els 3 punts aquest cap de setmana a la nova Creu Alta davant el Sant Andreu, Sergi, en un partit que serà històric per l'estampa que es viurà i que hi haurà a l'estadi de la nova Creu Alta, perquè a l'espera de veure com avança aquesta setmana, el que és segur és que estem parlant d'un dels 3 desplaçaments visitants més massius a l'estadi creualtenc. Ahir ja feia una pinzellada amb el Sergi Parc. Però bé, ara ja ho podem dir de totes, un dels 3 desplaçaments més massius dels últims mínim 25 anys, tranquil·lament.
Sí. I a més, veient que la xifra d'andreuencs que continuen comprant entrades segueix sense aturar-se. O sigui, l'última xifra confirmada pel conjunt de Sant Andreu era d'uns 1.400, una mica més de 1.400 entrades venudes, després que ahir el Sabadell, recordem, va fer oficial que tot el gol sud, tota la grada Lino, estarà destinada per l'afició andreuenca. Per tant, teníem dubtes de si hi hauria topall, de si en algun moment s'aturaria aquesta venda. De fet, durant unes hores es va aturar la venda online per evitar que la gent comprés entrades fora de la zona destinada a visitants, fins que es va fer oficial que hi havia tota aquesta graderia ja destinada, segur, pel públic que vindrà des de Sant Andreu del Palomar, o com a mínim que vindrà per animar a la UESA.
Hi havia alguns usuaris quadribarrats a X que allò animaven a comprar entrades a sectors adjacents a aquest formatget visitant, i aquí va ser quan el club ha dit: parem la venda online, anem a recapacitar, anem a fer aquestes reunions de seguretat, perquè evidentment hi haurà una forta presència de públic visitant, i al final es va decidir aquesta mesura, que portarà segurament si acaben esgotant les entrades, uns 2.000 seguidors del Sant Andreu a l'estadi de la Nova Creu Alta, i això té també una contrapartida o un efecte rebot aquí pels seguidors del Sabadell, que habitualment ocupen aquesta localitat, la seva localitat, al Gol Sud.
Sí, i dintre d'aquest comunicat que deia del club anunciant que tota la graderia del Gol Sud, de la grada, gradalino, com estem dient, estarà destinada al públic visitant, doncs afectarà, evidentment, com dius, als socis i penyistes que habitualment s'ubiquen, que s'hauran de reubicar en altres graderies de l'estadi. De fet, la penya de la Joventut Arlequinada, si no vaig errat, penya encara no oficial del club, però que està en tràmits, ja ha anunciat el seu desig d'ubicar-se a la graderia de lateral i no oficialment com a penya. Si més no, quan he baixat al directe encara no havia vist cap mena de comunicat en aquest sentit, però sí que a títol personal o a títol individual, la penya Jordi Brensuela, que és una altra de les nombroses que hi ha en aquesta graderia del Gol Sud, sí que estaven, doncs, deixant palès que dins de la possibilitat d'anar o al Gol Nord o a la graderia lateral, la majoria dels penyistes aposten per anar a aquesta graderia lateral. Insisteixo, no sé si d'aquí una estona o no ho faran, però hi haurà alguna mena de comunicat per part de la penya Jordi Brensuela on anuncia que els seus socis, que són de graderia Gol Sud, es reubicaran en aquesta graderia lateral, com diem, dins d'una de les circumstàncies o un dels inconvenients que té, doncs, aquest desplaçament massiu ja històric per part de l'afició de la Unió Esportiva Sant Andreu, si més no perquè així ho han anunciat ells mateixos, el desplaçament més massiu de la història del conjunt de Sant Andreu del Palomar.
Doncs serà una autèntica festa a la graderia, perquè una cosa és segura, i és que l'afició del Sant Andreu és sorollosa durant els 90 minuts, encapçalats pels desperdicis, es faran notar. I a partir d'aquí, la pregunta del milió, el meló, la carpeta, que ahir ja l'obríem, Sergi, al Tribuna Preferent, amb el Sergi Parc, amb el Xavi Cimas, és saber la resposta, com serà la resposta del seguidor arlequinat, del soci arlequinat, perquè també ha estat un debat molt present durant tota la temporada, ho dèiem abans. Al final, per una qüestió també de numèrica, de resultats i de joc de l'equip, hi ha una desafecció creixent en les últimes jornades. Ho hem vist en assistències a l'estadi, ho hem vist en desplaçaments arlequinats a domicili, i això que aquest any, doncs, són curtets. Vam començar sent 1.200 al Narcís Sala, i l'altre dia a Cornellà era un desplaçament dels fluixos en els últims anys al nou municipal, amb raó, i a partir d'aquí falta veure com respon la gent, si aquesta resposta massiva de la gent del Sant Andreu també provoca, doncs, això, que el seguidor arlequinat li toqui l'orgull.
I li preguntaves a David Movilla per aquesta circumstància, per com espera aquesta resposta del públic arlequinat. Deixant clares dues coses. La primera, molt evident, que al final és l'equip el que ha d'engrescar el públic i és el que ha de donar alguna cosa més perquè la gent s'acabi d'engrescar, ho deies, no? Amb els resultats que té l'equip, s'ha anat perdent aquest gas, aquest punt de sortida que havia tingut a principi de temporada. I, per altra banda, deixava un missatge a David Movilla que no sé si ha acabat de caure del tot bé o no, però en tot cas un missatge molt directe. Posats a triar 3.000 fidels, els de sempre, que vinguin amb ganes d'estar al costat de l'equip i que ho donin tot per l'equip, abans que puguis doblar aquesta xifra, que puguin venir 5.000 o 6.000, si els que venen d'extra, doncs, no s'hi sumen a la festa. Per tant, en aquest sentit, David Movilla tenia clar aquest doble missatge.
Primero, que nuestro equipo le invita a jugar el partido y que juegue en el partido. O sea, ya os digo, y lo he comentado en alguna ocasión, prefiero 3.000 que jueguen el partido a 6.000 que vengan a comer pipas. Que jueguen el partido, y eso vamos a hacernos responsables nosotros, de transmitirles que queremos, que necesitamos y que vamos a hacer que jueguen el partido y que vibren con el equipo. Y eso tengo muy claro, y lo dije después del Día del Español. Esa imagen no se va a volver a repetir. No digo que vayamos a ganar todos los partidos, pero esa imagen no se va a volver a repetir, lo tengo claro.
Ha generat força rebombori, aquestes paraules de David Movilla, Sergi, per la contundència del missatge. Se l'entén, també, en el fons. Al final, aquí, l'aficionat pot fer el que vulgui, quan ve a l'estadi, però entenc el rerefons que hi ha darrere d'aquestes paraules de Movilla.
Sí, i sobretot perquè ja ens hem trobat alguna ocasió, i a més la història recent ens diu que no sempre, però que en alguna ocasió ja repetida, els dies de més afluència de públic a l'estadi, no s'acaba això convertint tampoc en un suport fidel cap a l'equip. Ho dic perquè els de sempre ho tenen claríssim. Els que venen allò perquè els han convidat, perquè el partit sembla atractiu, perquè algú els engresca durant la setmana, després no ho acaben d'acompanyar. Per tant, com dius, potser no ha acabat d'entendre's, o no s'ha volgut entendre, el missatge de David Movilla. En aquest cas, crec que el tècnic, per mi, ha estat prou clar a l'hora de deixar palès el punt de vista de si no han de venir a ser al costat de l'equip i a creure en l'equip, que no vinguin, que no passa res, però que millor que no noti l'equip un punt de pressió extra, i més amb el suport que hi haurà per part del públic visitant, segur, per a aquest partit de diumenge.
Doncs un minutet per dos quarts de dues per rematar aquesta qüestió. Tornant al punt de vista de la Unió Esportiva Sant Andreu, tenim al telèfon el conseller del club Quadribarrat, el José Manuel Pérez. Què tal, José Manuel? Molt bon dia.
Bona tarda, companys.
D'entrada, preguntar-te com ha estat aquesta comunicació, aquest treball amb aquestes reunions amb el Sabadell en les últimes hores, en els últims dies, per poder disposar finalment de tota la grada Lino.
Bueno, primer de tot, des del primer dia, el Sabadell ens ha donat totes les facilitats. Des d'aquí també vull agrair públicament, sobretot a l'Albert Ramos, que és la persona del dia a dia del club, que la veritat que el pobre l'ha estat molestant tot el cap de setmana, i sempre la comunicació ha sigut molt fluida. A mesura que anàvem esbossant sectors, doncs ell ens anava ajudant, i des del Sant Andreu, doncs la veritat que agraïm al Sabadell la gestió que ha fet, a l'Albert, al Pau Morí, al president, al Bruno i a tota la directiva, perquè la veritat que des de Sant Andreu considerem que és un gest de club gran la gestió que s'ha fet de tot plegat. Des d'aquí, un 10, la veritat.
Al final, vosaltres també, José Manuel, esteu davant del desplaçament, es deia a les xarxes, el més massiu, el més multitudinari dels últims 15 anys, des d'aquella eliminatòria davant el Barça Atlètic per pujar a segona divisió. Però clar, és que avui ja esteu per 1.400 entrades comprades. Per tant, no sé com valoreu també la resposta de l'afició des del club.
No, la veritat que la resposta és espectacular. Nosaltres, sincerament, no esperàvem aquest volum de gent. Al principi, jo a nivell personal creia que sí que seria un desplaçament molt gran, però jo calculava 700-800 persones, i a mesura que anàvem passant... Bueno, és que va ser tot molt ràpid. El primer dia ja es van comprar moltes i passaven els dies i dius, què ho fem? I la gent no parava de comprar. I la veritat que estem molt contents, perquè segurament jo crec que acabarem superant aquest desplaçament que comentaves de l'any 2010, que a més, aquell desplaçament no oblidem que era una final d'un play-off a segona A, un partit a la mateixa ciutat, i ara estem parlant d'un partit de segona ref, que és la quarta categoria del futbol espanyol, i la veritat que, bueno, molt contents per la resposta que està tenint la gent, la veritat.
Sí que és veritat, però, que en els últims temps us heu trobat, no, José Manuel, amb escenaris com aquest, no evidentment d'aquesta magnitud, però el fet de tenir aquests derbis davant l'Europa, de tenir també doncs partits atractius contra equips del futbol català, ha fet que aquesta situació potser no sigui tan nova per vosaltres, no?
Sí, el que passa que, per exemple, amb l'Europa, clar, està molt clar, perquè el camp de l'Europa, per exemple, hi caben només 4.000 persones, el nostre caben 6.500. Al final, doncs, amb l'Europa pactem un número d'entrades i saps que quan s'esgoten ràpid ja no hi ha més a fer. El cas del Sabadell és excepcional perquè, clar, el Sabadell té un estadi espectacular, té caben 14.000 persones, crec, i clar, aquí teníem la possibilitat d'ampliar, com s'ha fet al final, el número d'entrades. Llavors, és el que et dic, la gestió del Sabadell ha sigut de Déu, perquè a lo millor un altre club hagués dit dono les mateixes de l'anada i ja t'apanyes, i la veritat que ens han donat totes les facilitats, i per nosaltres la veritat que també és un honor visitar un estadi com la Nova Creu Alta, que al final és espectacular, i per tothom visitar un estadi així tan gran, amb també el Sabadell té una afició espectacular, doncs jo crec que per nosaltres és un orgull.
Confieu a exaurir les 2.000 entrades? O teniu aquesta previsió?
A veure, jo crec que és difícil. Jo crec que superar les 1.500, 1.600 ja seria un èxit total. O sigui, superar allò de l'any 2010 per nosaltres bueno, ja és un èxit rotund. Arribar a 2.000, si et soc sincer, ho veig difícil. Però bueno, ojalà em torni a equivocar, perquè tampoc esperava arribar a tantes.
No sé si aquesta setmana també allà a Sant Andreu s'està recordant una mica un partit de desempat per pujar a segona divisió l'any 1969 contra Osasuna a la Romareda, si s'està fent referència també a aquell partit.
Sí, sí, també la gent ha tirat una mica d'història i sembla que aquell és l'últim gran desplaçament que va fer l'afició del Sant Andreu, que era un play-off per avui a segona divisió. Si crec, no recordo malament, crec que el partit es va disputar a la Romareda i, segons diuen algunes fonts, crec que van anar 3.000 persones, alguns diuen una mica menys, però bueno, sembla que és l'últim precedent així d'un desplaçament massiu. Però bueno, el que viurem el diumenge jo crec que és històric i que al final nosaltres esperem també que la gent de Sabadell respongui, que hi hagi un ambient brutal també de la part local, perquè al final aquests partits al final beneficien els dos clubs, tots ens retroalimentem. El partit de l'anada, per exemple, veies gent del Sabadell amb la samarreta per Sant Andreu tot el dia, i jo crec que això fa patxoca per tots.
Vaig acabant també, José Manuel, ara no sé si un dels, vaig a dir mal de caps, que teniu és organitzar el desplaçament dels seguidors, perquè també he vist a través de les xarxes que ara esteu organitzant aquests autocars cap a Sabadell. Com està també aquesta carpeta?
Bueno, ho tenim bastant controlat, perquè al final sí que és cert que la majoria de gent va pel seu compte, molta gent van amb tren, amb cotxes particulars. Sí que hem organitzat autocars, ara mateix crec que portem ja 4 sencers, i jo crec que farem un cinquè, si durant el dia d'avui s'apunta la gent. Però bueno, ho tenim bastant controlat, la veritat, i l'únic que demanem és que sigui una festa, que tothom ho gaudim i que disfrutem d'un dia històric, que al final també clubs com el Sabadell i el Sant Andreu ens mereixem viure partits com aquest.
Doncs sense cap mena de dubte, aquest desplaçament que recordarà durant molts anys tant a Sant Andreu com a Sabadell, pel que significa això, tenir com a mínim més de 1.500 persones visitants, seguidors visitants, a la nova Creu Alta. José Manuel Pérez, conseller del Sant Andreu, que t'agraïm que ens hagis atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Vale, gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sergi Garcés...
M'has deixat sorprès, amb aquesta dada històrica d'una eliminatòria de desempat. Déu-n'hi-do.
Oriol Ferran, que té una mica de sang quadribarrada, ha fet allò un treball de recerca.
Ja existia la Romareda, per això. Jo crec que és la part de la notícia.
La Romareda ja era vella, el 1969.
Segurament. Ara, ja que ara estan, bueno, ja ha projectat un estadi espectacular.
Sí, doncs, com a mínim, un dels fons ja no existeix de l'estadi. No sé com va, no estic massa al cas de com van aquestes obres de la Romareda. Dit això, ara el dubte és entre aquesta forquilla de 1.500 i 2.000 aficionats visitants, quants n'acaba col·locant el Sant Andreu a la nova Creu Alta. Però bé, s'agraeix aquesta resposta i sobretot aquestes facilitats, ara ho escoltàvem, de treball que hi ha hagut entre l'entitat quadribarrada i el centre d'esports, com sempre amb l'Albert Ramos al peu del canó. Dit això, va, ens hem guardat una més d'aquesta entrevista d'ahir a David Movilla, entrant estrictament en la part esportiva. I sobretot, dos noms propis, Sergi, que ens han cridat molt l'atenció en les últimes dues jornades, perquè són els dos jugadors que estaven bé físicament, però que han caigut de la convocatòria. Un central, Alfredo Pedraza, i un davanter, Javi Delgado.
I dels dos va parlar David Movilla. El primer, per recordar que, evidentment, i compta amb ell, de fet, va explicar l'anècdota, no sé si molt sabuda o no, però que ell ja el volia... pel Zamora, que ja es va interessar pel jugador càntabre en la seva etapa a la banqueta del Zamora.
Sí, l'any passat al mercat d'hivern.
Correcte, ara fa un any mal comptat, i que, per tant, espera recuperar la millor versió de Javi Delgado en els partits que encara queden per endavant, i l'altre nom propi, com dius tu, el d'Alfredo Pedraza, sobretot perquè són tres no convocatòries consecutives d'Alfredo Pedraza. De fet, una d'elles la podríem posar entre asteriscos perquè encara estàvem al mercat d'hivern en marxa, que va ser el partit d'Eivissa, on ja se'n va parlar de per què no havia viatjat, a l'espera de saber quin era el seu futur. Això va ser davant la SD, però després d'aquell partit, doncs, han arribat les dues cites següents, Lleida i la d'aquest cap de setmana a Cornellà, on Alfredo Pedraza s'ha tornat a quedar fora de la convocatòria, ni tan sols ha anat a la llista de 18. Doncs bé, parlava Movilla, deixant que fins i tot el dia del Lleida va haver-hi alguna discussió, algun debat dins de l'estaf tècnic, ja per fer-lo jugant, no dins de la convocatòria, sinó com a titular, que finalment es va optar per una altra fórmula, i en aquest sentit diu que està cada cop més a prop el madrileny de tornar a jugar. De fet, assenyalava aquesta setmana com una possibilitat, i més davant la sanció de Trapero, que pot facilitar que Pedraza torni, com diem, aquest 11 titular.
Evidentemente esta semana está Trapero sancionado y tiene más opciones, pero no porque esté Trapero sancionado, sino porque está preparado. Y tomemos la acción que tomamos, estoy tranquilo, porque mentalmente está conectado, está enchufado. Confío mucho en él y tiene ese punto también de orgullo que le puede venir muy bien al equipo, porque creo que todo futbolista, cuando no entra en el 11, tiene que tener un poquito el orgullo herido, y Pedraza lo está demostrando, y eso para un entrenador es bienvenido porque es bueno para el equipo.
Doncs amb aquestes paraules de Movilla, Sergi, queda clar que tot el que no sigui una parella de centrals aquest diumenge formada per Kaiser i Pedraza serà una sorpresa. És cert que el tècnic ens ha acostumat també a algun experiment a l'eix defensiu. Sense anar més lluny, a l'últim partit a casa van jugar Morcillo i Bonaldo de centrals, però vaja, que amb Càmera també en el tram final de la seva recuperació hauríem d'anar, doncs, això, segurament a apostar per aquest eix de la defensa format per Pedraza i Kaiser.
Veurem, en tot cas, encara queden dies. De fet, com dèiem al principi de tot, avui és encara jornada de descans. Demà tornada a la feina dels homes de David Movilla i començarem a veure si dona algunes pistes també sobre el possible retorn o no de Durri. Veurem tot plegat, com diem, demà entrenament a Olímpia. Després de l'entrenament, per cert, parla, ja ho dèiem ahir, Marc Vargas, el sentirem en directe aquí a l'Hotel Suís, i tot pensant en la cita de diumenge, ja sabeu, 6 de la tarda davant el Sant Andreu, i com sempre des de mitja horeta abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Doncs aquest és el menú de la setmana. A partir de demà tornen la feina, tornen els entrenaments els jugadors de David Movilla, i escoltarem Marc Vargas, que li ha tocat agafar protagonisme novament en aquest lateral dret amb la lesió fins a final de temporada de Ton Ripoll. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Fins demà, que vagi bé.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis. Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
La veu dels optimistes.
Sensacions d'equip gran, d'estar ben plantat. Sabadell fa un partit molt seriós.
La dels crítics.
Els últims 10 minuts són injustificables, són de bastanta vergonya i penso que tots vam acabar el partit força cabrejats.
Sigui a la categoria que sigui.
A vegades, és que el Sabadell. Bueno, anem a començar a mirar rivals nostres.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell.
Tribuna Preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones, amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. 16 minuts i mig i seran les dues del migdia. Continuem parlant de futbol, més concretament de futbol territorial, perquè el Sabadell Nord s'ha adjudicat, atenció, el seu primer derbi de la temporada a segona catalana. Pau Roche, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Triomf per la mínima, 1-0, dels de Cristian Barea davant la sabadellenca aquest passat diumenge a Can Uriac. Tot just el segon triomf, la segona victòria de la casa, de tota la temporada pels de la zona nord.
Sí, i és una victòria que els serveix per no despenjar-se del tot de la lluita de la salvació, tot i que encara són a més d'un partit de distància. Els de Can Uriac es col·loquen a 5 punts de la permanència, tot i que segueixen com a cuers. A més, és la primera vegada en tota la temporada que el Sabadell Nord deixa la porteria a 0. La dada és esfereïdora. En tots els partits menys en 2 havia rebut com a mínim 2 gols. Cristian Barea, el tècnic, reconeix que aquests 3 punts han estat un bàlsam.
Intentando sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que, bueno, que últimamente pues no estábamos sacando los puntos quizá que pensábamos que íbamos a sacar y bueno, pues ha sido una victoria que nos hacía mucha falta, sobre todo porque tenemos que ir creciendo.
Eric Tompkins a la primera meitat va fer l'únic gol del partit. D'altra banda, la sabadellenca ha de començar a vigilar pel retrovisor la zona de perill d'aquest grup quart de la segona catalana. Els de la zona sud estan immersos en una profunda crisi de resultats que, després del bon inici de temporada, els ha conduït a estar a un punt de distància del descens. Des del novembre fins ara, la Saba només ha guanyat un partit al camp del Navàs fa un parell de setmanes. Un dels integrants de l'estaf, Dani Domínguez, explica la situació que viu el club.
Tenemos bastantes bajas. Tema de lesiones, tema de gente por trabajo, sanciones ahora esta semana. Claro, cada semana es un partido diferente, tienes que afrontarlo subiendo juveniles, subiendo esa gente del B, y claro, y tienes que plantear el partido durante la semana y con la máxima visión posible.
Les pròximes setmanes esdevindran clau per la sabadellenca, amb bastants rivals de la zona alta de la classificació. Domínguez indica el camí a seguir per sortir d'aquesta mala dinàmica.
La palabra competir, siempre hay que competir. O sea, tenga buenos jugadores, malos jugadores, hay que competir. Yo el año pasado en segunda catalana vi que era una categoría de competir, de ganar duelos, de ganar las segundas jugadas y de esa forma pues sacar los puntos, los máximos puntos posibles. Yo creo que sí vamos a sacar, vamos a estar fuera y antes sea posible mejor.
A tot això, el derbi no va estar absent d'incidents, ja que a l'afegit de la segona meitat, el partit va estar aturat durant uns minuts després d'una picabaralla entre jugadors que va desembocar en una petita invasió de camp per part d'alguns aficionats del Sabadell Nord. Cristian Barea, l'entrenador del Nord, explica així els incidents.
Pasado el 90, hubo pues, bueno, unos agarrones entre un jugador mío, uno suyo. En ese momento pues hay un poco de trifulca, entra gente del público porque bueno, pues lo típico que habían chicos jóvenes allí, sí que no hubo ninguna agresión ni nada por el estilo, eso también es real. Y bueno, pues acabó con una expulsión del jugador de la Sabadellenca y una tarjeta amarilla para el nuestro. La roja siguiente a la Sabadellenca es por un lance del juego.
Doncs, per sort, que no va anar a més aquesta picabaralla, aquests incidents, en el 7è, insistim, dels 12 derbis que hi ha aquesta temporada al grup 4 de la segona catalana. En una jornada, tot això, Pau, que sobretot el més destacat és que ens va deixar la victòria del Can Rull Rómulo Tronchoni.
Sí, gràcies a una remuntada en l'últim quart d'hora en un duel directe contra el Navàs, un partit que va acabar 2-3. El Can Rull ha aprofitat així la derrota del Piera per dormir fora de la zona de perill com a mínim aquesta setmana. Els de la zona oest estan empatats a 20 punts amb l'Avià, l'equip que marca el descens, que també va guanyar.
I el millor sabadellenc classificat en aquest cas des de fa ja unes quantes jornades és el Tibidabo Torre Romeu, però això s'ha de dir també que continua sense trobar el camí de la victòria en les últimes jornades.
Sí, els de Torre Romeu van empatar 1 contra un rival de la zona alta, el Puig-Reig, que va a tercer, i arriben en un petit sotrac de resultats de 4 partits seguits sense guanyar. A més, la federació va donar per acabat el partit del Tibi, que es va suspendre fa un parell de jornades contra el Navàs, quan quedava quasi mitja hora de partit. Recordem que els blancs i vermells van perdre aquell partit per 1-2. Tot i això, segueixen a prop de les posicions de play-off a només 4 punts del cinquè classificat, que és el Fàtima.
Doncs fet el repàs, com va anar aquesta jornada a la segona catalana amb els 4 equips sabadellencs implicats. Gràcies, Pau, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Hotel Suís. You got me.
I I en futbol territorial, el Mercantil ha començat el seu particular turmalet traient un punt al Joan Murtró contra el tercer classificat de la Divisió d'Honor Juvenil, el Mallorca. Un partit amb molta presència de públic i que va ser absolutament esbojarrat. Els d'Òscar Tutó es van avançar dues vegades a la primera meitat, la segona al límit del descans amb un gran contracop que va culminar Albert López, però el conjunt mallorquinista va capgirar el marcador a la represa. Per sort, Raf Havili va poder signar el definitiu 3-3 des del punt de penal en el tram final d'aquest enfrontament. Aquestes eren les impressions del mateix Tutó al final del partit, al nostre estimat company de Futbol Catalunya, Manu Palacios.
Nosotros sabíamos que venía uno de los mejores equipos de la liga y que solo que fuera a puntuar sería bueno, ya que no es un rival que esté luchando por los mismos objetivos que nosotros. Entonces, contento de la manera de competir del equipo, contento de la manera de representar el club y ilusionado, ¿no? Con que en un día que era tan importante para nosotros, pues haya podido venir tanta gente, tantos niños del club y habernos sentido tan apoyados.
A tot això, els quatre últims del grup 3 de la Divisió d'Honor també van empatar i la distància amb el descens continua sent únicament de 2 punts. Diumenge s'endurirà aquest turmalet que té el Mercantil amb la visita al líder, al Barça, i la setmana següent vindrà a Raona Marinals el segon classificat, l'Espanyol. Per tant, tram de calendari dur pels d'Òscar Tutó. I molt menys positiva, sens dubte, és la lectura que fa del cap de setmana el juvenil A del Sabadell. L'equip d'Albert Milà va veure frenada en sec la ratxa de 3 victòries consecutives a Lliga Nacional Juvenil, caient a Olímpia davant l'Hospitalet. Oriol Isern va avançar al centre d'esports a l'inici de la segona meitat amb una gran definició, però el juvenil riberenc va capgirar el marcador fent l'1-2 definitiu en l'últim minut del temps reglamentari. Ja en el descompte, Àlex Defert, el reforç d'hivern que ha vingut del Júpiter, va tenir un mà a mà que hauria salvat un punt. No són tot males notícies, tot i això, ja que el centre d'esports continua sent el segon millor juvenil A del grup, amb 3 punts de marge respecte al Martinenc, després que els del Guinardó caiessin a casa davant el Sant Andreu. A 4 estan el Poble Sec, que també va perdre a Cornellà, i la Fundació Grama, que és el pròxim rival i que va empatar al camp de l'Espanyol B. Per tant, no, insistim, no tot van ser males notícies aquest cap de setmana, però per veure també el got una mica mig buit, ocasió desaprofitada dels d'Albert Milà per obrir forat respecte als perseguidors en aquest grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Final d'Hotel Suís, 9 minuts i seran les 2. Bloc futbol sala amb l'Escola Pia. Atenció, que veu un petit raig de llum i es resisteix a donar-se per descendida, tot i que continuï molt lluny, bastant lluny, de la zona de permanència, la segona B. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Com estem, Pau i Duri?
Dos mesos i mig feia que no parlàvem aquí a l'Hotel Suís d'una victòria dels Escolapis. No sé si havia passat alguna vegada, això, eh?
Jo crec que no. En aquests 25 anys que du la Pia a la categoria de bronze...
Ni una victòria, ni un punt.
Ni una victòria, ni un empat.
Res de res.
És que la ratxa dels de Pedro Donoso Vituri s'allargava fins a les 8 derrotes seguides. Des de l'1 de desembre, que no puntuava l'equip, i per fi, contra el Canet, el passat dissabte es va acabar aquest malson amb aquest triomf 5-2, que a més es va donar a casa, per tant, donant una alegria a l'afició de Can Colapi, que tant està patint aquesta temporada. El capità de la Pia, Carlos Povedano, admet que s'han tret un pes a sobre d'una motxilla que ja no es podia suportar més.
Veíamos que no llegaba la recompensa, la victoria, y por fin quitarnos esa espinita clavada que teníamos después de, creo que 2 meses y medio prácticamente, pues un peso que te quitas de encima delante, de nuestra afición, con su apoyo, pues sabe mejor.
I, per cert, un Povedano que va marcar el 5-2 definitiu quan el Canet ja jugava de 5, fent un golaç des de la pròpia àrea amb un toc perfecte que va servir doncs per rubricar aquesta victòria. La distància amb la zona de permanència de Vituri continua sent abismal. Ha passat de 13 punts a 12.
Sí, és la pitjor de les notícies, perquè va guanyar Bisontes.
Per exemple.
10-8 davant el Lleida.
Correcte. Un partit de bojos també era un duel directe. Aquí podies sortir beneficiat d'una manera o altra, però també perjudicat, i en aquest sentit, bé, no s'ha pogut retallar 3 punts, sinó només un puntet. Per tant, seria un miracle encara que s'aconseguís aquesta permanència, però almenys aquest triomf ha servit per arrencar algun somriure a Can Colapi en una temporada, insistim, que està sent molt dura, i també per creure, per què no, que encara no està tot perdut.
Hasta que las matemáticas lo digan, la piel seguirá luchando, y incluso después de que haya sucedido eso, que esperemos que no suceda, se pelearán todos los partidos como si fueran finales, cada partido tres puntos. Somos una plantilla muy joven, que a principio de temporada cometíamos muchísimos errores y que ahora en los últimos partidos y ya final de la primera vuelta, a principio de la segunda, ya se ha visto mucho la evolución del equipo, que los resultados ya no son tan abultados, que se deciden por pequeños errores, que tenemos que seguir puliendo y que no nos vengamos abajo, que sigamos luchando, que esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso de cambio que está sufriendo el club, el primer equipo, y que todo esto sí sirva para que en un futuro se recojan los frutos.
Doncs tant de bo, perquè està apurant ara mateix la PIA aquestes opcions de permanència a la segona B. Feia temps també que, evidentment, no podíem dir això, Parc, jornada rodona, perquè el Natació Sabadell, més enllà de la victòria de la PIA, que resistia des de feia molt de temps, a més va coincidir amb una nova victòria del Club Natació Sabadell, que continua imparable, i el Cerdanyola també va caure rendit davant aquest nivell que estan donant els nedadors.
Mira, si dèiem que no recordàvem una ratxa tan nefasta de la PIA abans d'aquest triomf contra el Canet, jo crec que no recordem un moment de forma tan espectacular del club en aquesta segona B, ni ho recordo, ni amb Borja Burgos, ni l'any a Madrid Sánchez, que l'equip es va classificar pel playoff.
Jo recordo l'any de la pandèmia, o l'any posterior a la pandèmia, que van començar la primera fase d'una manera immaculada.
Sí, quan després hi havia segona fase,
que l'equip va caure. Es van desfer, va caure, sí. Però des de llavors, segurament, crec que no tenien una ratxa com aquesta.
És que et donaré uns números que jo crec que fins i tot ho superen, perquè ara mateix, Vituri, el club encadena 5 victòries consecutives amb aquest 4-8 al Guiera de Cerdanyola, i si ampliem la perspectiva, des del derbi contra la PIA, és a dir, pràcticament ha passat una volta sencera des del partit al Pavelló Nord, el balanç és de 9 victòries, 2 empats i només una derrota a Lleida en el primer partit del 2025. Són uns números espectaculars, i Raül Martín, un dels golejadors en aquesta jornada, afronta, evidentment, aquest final de temporada amb tota l'ambició del món.
Era una cosa que no teníem ni a la ment al començament de la temporada. Sí que és veritat que, bueno, van passant les jornades, continues a dalt, no? I l'equip creu en coses grans, no? Nosaltres sabem que queda molt, queden 9 partits, hi ha molts punts en joc, però, bueno, estem a 3 punts del primer i estem molt lluny del cinquè, però tampoc és molt lluny. Perds 2 partits i potser, doncs, caus una miqueta.
També et dic que és igual, qui sigui el rival del club o les circumstàncies que se li posin al davant en aquest gran moment de forma dels de Jordi Marín, perquè, amb l'excepció del dia de Lleida que comentàvem, la resta, Vituri, per posar alguns exemples, Mataró, fa unes setmanes que, per cert, continua líder amb 3 punts més que el club, però va caure fa unes jornades al Pavelló Nord.
I li van a d'un pèl, aquesta setmana que davant del filial del Palma va guanyar per la mínima.
Correcte,
a casa.
Correcte, manté lideratge, però a la que es despisti el club segurament l'enxamparà, però bé, és que això, va caure contra el club, gol a veraix, per cert, particular guanyat pel Natació Sabadell per aquesta victòria. Barceloneta i Bellsport també han caigut últimament contra el Natació Sabadell, o ara el Cerdanyola, que era un rival directe, s'havia posat 2-0 a favor i tampoc va poder així. Quin és el secret de l'èxit dels nedadors? Això diu Martín.
La clau d'aquest equip és la unió. Arribes al vestuari, hi ha harmonia, hi ha molt bona relació entre tots els companys, no hi ha males cares. Jo crec que és la clau, no? Tenir un bon cos tècnic que t'ajudi en tot, i uns companys que a les dolentes estan igual de bé que a les bones. Llavors això et dona un plus. I bueno, nosaltres juguem cada partit com si fos l'últim, de veritat. No mirem molt la classificació, però estem allà. Llavors, ens estan sortint bé les coses, no les canviarem ara.
Doncs amb aquest bon rotllo que comenta Martín i el Club Vituri, que és segon i el coixí sobre el cinquè, és a dir, per mantenir-se en play-off, és ja de 8 punts.
Doncs s'ha d'acabar de lligar aquesta bona feina del club durant la segona volta, i els deures també els ha fet per que el futbol el sala Sabadell femení abans del decisiu duel d'aquest dissabte.
Sí, jornada en què les arlequinades van passar per sobre del Badalona Futsal Iris 0-8, tot i jugar a les 9 del matí, recorda, i el competidor més directa pel lideratge d'aquesta divisió d'honor catalana femenina, el Mataró, tampoc va fallar en el seu partit. Per tant, la classificació està més o menys igual, les creueltenques líders amb 38 punts, i a dos, les mataronines, dissabte a Cal Balzac, el duel decisiu entre els dos equips.
Doncs dijous farem aquesta prèvia del partit. Gràcies, Parc!
Adeu, Vituri!
Dues qüestions més. En format més breu, en waterpolo, l'Astralpul Natació Sabadell recupera aquest vespre el compromís de la 15a jornada de la Lliga Iberdrola, que no es va poder jugar aquest passat cap de setmana perquè hi havia derbi de Champions a Terrassa. Les de David Palma reben a 8:45 a Can Llong l'Atlètic Barceloneta, un compromís assequible contra un equip de mitja taula, 6è, que hauria de permetre a les de David Palma seguir liderant la classificació en plena de victòries. Per cert, el club està acabant de tramitar amb la federació la inscripció de domèstica de Tara Prentis, però avui no jugarà, la boia estatunidenca, i també amb un ull posat demana el sorteig de la Copa de la Reina, que tindrà lloc a les 11 del matí, que no es podrà seguir per streaming. I Xus Oviedo s'ha penjat la medalla de plata a la modalitat olímpica de carabina aire sènior a la Copa del Rei celebrada aquest passat cap de setmana a Molina de Segura, a Múrcia. El tirador badienc del club de tir Sabadell, que va estar més afinat a les eliminatòries, va acabar a menys de 5 punts del vencedor, el càntabre Jorge Estevez. Pel que fa a la resta de representants de l'entitat, destacar el quart lloc d'Alejandro Silvetti en categoria júnior, el 6è d'Alberto Corbelle o el 8è de Vanina Vasileva. Marxem. Que ja tenim preparada per aquí la Núria García amb el Notícies Migdia. Abraçada del Toni González des del control de so. Demà més Hotel Suís a partir de la 1. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.